Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parlem Mònica Hernández i Joan Martín. La prova d'accés a la universitat, la selectivitat, s'allargarà enguany un dia per poder garantir les mesures sanitàries necessàries arran de la crisi del coronavirus. Els exàmens es faran el 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària.
Les proves per accedir als graus en educació infantil i educació primària s'endarrereixen el 15 de juliol i la selectivitat per a majors de 25 i 45 anys també canvia de data i es farà el 18 de juliol.
Encara en l'àmbit d'educació, sindicats i famílies reclamen a Educació negociar la preparació del proper curs i lamenten que no se'ls informi. El sindicat USTEC alerta que cal concreció sobre les plantilles docents per arribar a temps al setembre.
El Garraf ha entrat avui en la fase 1 amb una obertura tímida de bars i restaurants. A Sitges, per exemple, només 3 hotels han optat per aixecar la persiana. Ens explica tot plegat la Marga Trias, de Canal Blau. Marga, bona tarda.
Bona tarda. En molts casos, els locals s'han hagut d'adaptar a aquesta nova realitat. Ho explica Jordi Trillas, restaurador a Vilanova i la Geltrú.
Farem, segur que ho farem. Si no ho fem prou bé de sortida, ho anirem rectificant a mesura que puguem. Però jo penso que sí, que és diferent. És diferent per nosaltres, és diferent pel client, és diferent pels proveïdors, també hi ha material que no ens arriba, bueno, és tot diferent.
Qui també ha pogut obrir portes avui sense cita prèvia són els comerços. Alguns clients afirmen haver estat esperant dies per poder comprar a les botigues de proximitat. Els que superin els 400 metres quadrats poden obrir si redueixen el seu espai de botiga limitat a aquesta superfície màxima.
Fer un seguiment de la fauna present a la zona deltaica de la Tordera i les seves zones d'influència. Aquesta és la tasca que fa un grup de naturalistes voluntaris de Malgrat de Mar i altres poblacions veïnes en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Ens ho explica la Laura Téllez des d'Ona Malgrat.
Tota la zona del delta de la Tordera està aïllada des que el consistori malgratenc va tancar-ne l'accés el passat 30 d'abril i dies després també va fer-ho l'Ajuntament de Blanes. Actualment és època de nidificació. Concretament, aquest grup de voluntaris fa observació i seguiment de les espècies de flora i fauna del delta. Aquests dies han trobat, per exemple, un peu de capironat marí a la platja de la Conca. Es tracta d'una espècie endèmica en perill d'extinció, considerada extingida a Catalunya, que a l'estiu del 2018 es va identificar a la platja de les Dunes de Santa Susanna. El grup de voluntaris també ha trobat una posta d'ous de corriol. Cal destacar que aquesta au fa la posta a la sorra. En considerar-se una espècie amenaçada, s'han de protegir els espais on s'alimenta i també on fa precisament la posta. Els agents rurals també fan seguiment a la zona i vetllen per la prohibició d'accedir-hi.
I tanquem amb la proposta cultural d'Eduard Cabré.
Els museus adherits a la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona, 68 museus de 53 municipis de la província de Barcelona, s'afegeixen a la celebració del Dia Internacional del Museu, que enguany té per lema Museus per a la Igualtat, Diversitat i Inclusió. Un punt de trobada per posar en relleu la diversitat de perspectives que conformen les comunitats i el personal dels museus. Dos exemples. El de Viladecans proposa una mostra telemàtica sobre jocs i joguines dels anys 60 i 70. I el tèxtil de Terrassa comparteix imatges de peces de les seves col·leccions que mostren una enorme diversitat tèxtil en diferents èpoques, cultures i tradicions.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què tal, com esteu? Bona tarda a tots i benvinguts. Quines ganes de que fos dilluns, quines ganes d'arrencar una nova setmana, un altre cop per acompanyar-vos des d'aquesta aventura que es diu El Far i que agafa més sentit que mai quan arriben aquestes èpoques de l'any. Sembla que la navegació, que es pot fer tot l'any, sembla que ens apassiona més quan arriben les altes temperatures i la calor. I com que la calor i les altes temperatures arriben, estan arribant, i si no arribaran al llarg d'aquesta setmana, doncs agafem encara moltes més ganes el retorn a la vida civil, podríem dir, a la vida marinera. Abans de començar el programa, vull fer dos comentaris. Per una banda, sembla mentida a què dediquem els diumenges al migdia, a veure l'APM. És un espai que fa molta gràcia, que fa molt de riure, que d'alguna manera doncs, fa una mirada divertida, irònica a l'actualitat, i allò que fem i fan els mitjans i els companys i la gent a través de les xarxes socials. Ahir estava jo fent els meus bunyols de carxofa, preparant el dinar, allò, el vermut i tal, una mica fent diumenge, i de sobte em va començar a sonar el mòbil com una mala cosa. Escolta'm, que els del Far sortiu a l'APM, els del Far sortiu a l'APM. Ràpidament vaig anar jo a la tele, ja havia passat tot, però vaig poder-ho recuperar per internet. Escolta'm, des d'aquí, felicitats a en Pere Alsina, que és, de fet, el protagonista del tall que va decidir treure la BM, i la seva ciència i sobretot el seu mimetisme animalístic que va permetre, doncs, a la primera edició del Far en multiplataforma, que és aquest que ens permet que ens coneguem i ens veiem les cares i totes aquestes coses, va permetre, doncs, això, que coneguéssim el so dels ocells, els identifiquéssim amb la seva fotografia i que, a més, doncs, com que certament la imatge i el so és curiós, el tio ho fot molt bé i a més en sap molt, doncs bé, els de la tele doncs, decideixin treure'ns. Gràcies per donar-nos visibilitat. Si la propera vegada no tapeu, està aquí, no tapeu el logo, millor, que és el Far, el programa mariner de Catalunya. És que això va girat, aquí el tinc, aquí el logo, Molt bé, per tant, des d'aquí moltíssimes gràcies als companys del Far de l'APM i del Far també, que si no amb ells, sí, som com una gran família i si s'emprenya la cunyada, se'n va tot a fer cunyades. Doncs això per un costat. I per l'altre, referenciar un fet molt ràpid, i ho dic perquè aquí n'hem parlat. Mira, espera't un moment, aquí ho teniu. Calla, que em vagi a estar totes. Vinga, Josep, dale! Aquí teniu el moment en què els millors, i no a poc espai, sortim els millors, en el número 10, dels millors el de baix, però i aquí ho tenim, Ràdio Arenys, perquè com veieu, sortim al YouTube de Ràdio Arenys, pip. Aquí és el primer programa, estava sentat al sofà de casa, i aquí tenim en Pere Alsina fent el so dels ocells i dels animals, no? Que era una mica la referència. Aquestes imatges curioses, bé, no? I aquesta petita broma que els companys de l'APM van fer, bueno, broma no, aquest tall, mireu-vos, aquest tall que van treure del programa i que, bueno, va ser curiós. Si més no divertit, gràcies des d'aquí, repeteixo i reitero els meus més profunds agraïments. Més coses. Això, que avui s'han reunit per videoconferència els ministres de turisme o els encarregats de turisme dels principals països europeus amb rebuda de turistes, que són doncs, Portugal, Itàlia, Croàcia, Xipre, Eslovènia, Grècia, Malta, Bulgària i Espanya, convocats per Alemanya, no? Que aquests tenen molta preocupació per saber si podran finalment anar o no de vacances. I sembla que bueno, començarem a trobar l'entrellet amb això del turisme. Coses com corredors turístics, com s'han de fer els viatges amb avió i no fer quarantenes, al marge d'obrir la vegada, sembla que serà una mica el camí que prendran. En tot cas, com que era una preocupació que ens tenia tots el cor robat i l'hi aquí posat, doncs he decidit que seria interessant referenciar-ho. Per tant, dues referències importants. La nostra sala de televisió pública catalana i els del turisme, que aquests sempre tenen moltes coses a dir. Deia que som una gran família, en Josep González Ballo és el realitzador del programa, el podeu veure aquí. També hi ha en David Valverde, que és el que s'encarrega una mica de que tot això soni per les ràdios locals, sabeu que sortim multiplataforma, però també per les ràdios locals. I a partir d'aquí tenim la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, un aplaudiment, i qui us parla, en Josep Maria Cano, fins les 5 en punt de la tarda en aquest format multiplataforma, i a partir de les 5 ens quedem circumscrits a l'àmbit radiofònic, que és realment el nostre. Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio, Ràdio Delta, tot això per la xarxa de comunicació local. I com cada dia, si us sembla, comencem presentant a la Judit Castells, que des de les Terres de l'Ebre està ja preparada. Què tal, Judit? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va, tu? M'agrada molt aquesta flor. Ja fa dies que me la miro, La flor que tens aquí darrere és preciosa. M'agrada molt. És molt xula.
I no se mor mai, perquè com que és artificial...
Oh, jo et veia cada nit regala. Però bé, és igual, escolta. Anem per feina. Perquè la Generalitat ha decidit recol·locar els guaites forestals. Resulta que els substitueixen per videocàmeres, tot i que això no acaba de fer el pes a la zona, que no?
Doncs no, de fet, tot just fa uns dies comentàvem que des de la Generalitat s'havia optat per posar càmeres de videovigilància als punts dels guaites forestals, un fet que els substituïa. De fet, el 14 d'abril se va anunciar que es prescindiria d'ells durant aquesta campanya d'estiu forestal. Ara, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, desmenteix que es destrueixin llocs de feina, assegurant que als guaites se'ls oferirà feina de manteniment de prevenció d'incendis. És a dir, sí que se'ls substituirà la seva tasca, però no perdran la seva feina. De fet, assegura que se'ls farà un contracte fix de 2 mesos, quan fins ara només era de 3 mesos mentre durava aquesta campanya d'estiu. Pallarès alega que no és una decisió unilateral, sinó que és un acord de govern i que ve derivada d'un informe tècnic per part dels bombers de la Generalitat i també un altre per part dels agents rurals. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim 9 dels 47 torres de guaites forestals i vigilen la massa forestal del territori, que ve a ser el 55% de les Terres de l'Ebre.
Doncs veurem finalment què en pensen els principals afectats, que són els que hauran de signar el contracte. Gràcies, que vagi bé, Judit, fins després.
Fins ara.
A reveure. I mentretant, la llista de festes suspeses pel coronavirus doncs s'amplia i s'hi sumen les de Sant Pere de Tarragona. Daniel.
Doncs sí, aquest cap de setmana ho anunciaven la Confraria de Pescadors de Tarragona i l'Associació de Veïns del Serrall en un comunicat conjunt on es mostraven confiats de poder tornar a la normalitat el més aviat possible i així doncs celebrar aquesta festivitat del patró del barri mariner. Suspenen Sant Pere, però de moment no suspenen el Carme, i és que al Serrallo se celebren totes dues festivitats, tant el patró com la patrona dels mariners. S'ha de dir que la processó marítima, que és un dels elements més significatius d'aquestes festivitats, es fan pel Carme, per tant, al juliol ja veurem doncs, si es pot realitzar o no. No dic que al nivell de la mateixa ciutat de Tarragona ja s'han suspès moltes activitats previstes per a principis d'estiu. La mateixa Revetlla de Sant Joan, un dels actes molt importants com el concurs internacional de focs d'artifici, també el Corpus o la temporada de teatres. Afegir que a les festes de Sant Pere de Tarragona també s'hi podrien sumar d'altres festes marítimes molt aviat, i és que, per exemple, avui el capital de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar se'n reunirà per decidir si realitza o no, o de quina manera, o de cap, farà les festes de Sant Pere en el cas de l'Ametlla de Mar.
Doncs veurem com es gestiona tot això. Realment és un lío, i sobretot, clar, hi ha festes que estan molt arrelades en el sector.
Són festes molt arrelades, però hem de dir una cosa. No traiem a la part festiva i la part doncs, tradicional d'aquestes festes, però evidentment és una qüestió econòmica per moltes confraries, ja que en moltes ocasions són elles mateixes qui s'encarreguen doncs, de la gestió de les festivitats, que aquest any ve sent complicada, per tot el que hem anat reiterant també al programa. Per tant, segurament sigui l'element possiblement més prescindible en el context en què estem, en què hem de vetllar per la salut, però també per les butxaques i per poder sobreviure més en un sector delicat com el pesquer.
Doncs veurem com es gestiona tot això. A mi em faria molt, seria molt de greu que s'eliminessin les festes del Carme, per exemple. Les de Sant Pere també, però les del Carme són com molt sentides, no? Amb aquella processó de barques i tal. Veurem, Daniel, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
Cuida't. I mentretant, lío amb l'autòdrom de Terramar, que us en parlàvem la setmana passada. Lío perquè Catalunya en Comú Podem acusa el conseller de Territori i Sostenibilitat, el conseller Damià Calvet, d'aprofitar aquesta situació de crisi sanitària i bueno, tot el que se'n deriva per aprovar d'una certa manera un tant oculta o un tant discreta la construcció d'aquest o la reforma d'aquest autòdrom. Ivan.
Sí, segons els comuns, aquest projecte és insostenible perquè té uns costos ambientals irreversibles i creuen que l'aprovació a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, tot just, recordem, fa 2 setmanes, s'ha fet, diuen, d'esquenes. Per tot això, els comuns preveuen presentar una proposta de resolució al Parlament perquè s'insti el govern a aturar el projecte. A més, en aquesta proposta demanaran que s'anulin els acords de la Comissió d'Urbanisme fins que s'habilitin, han explicat, els mecanismes participatius adequats als consistoris de Vilanova, de Sitges i de Sant Pere de Ribes. Segons Catalunya en Comú Podem, amb l'aprovació emparant-se en la situació d'emergència, s'ha limitat la participació democràtica de les entitats contràries al projecte, com podria ser l'AMA o la plataforma Sos Penedès, així també com la participació ciutadana als plenaris dels ajuntaments afectats. També han denunciat que amb aquest projecte es malmetran parcel·les que actuen de connectors biològics i naturals entre els colls i Miralpeix i el Parc Natural del Garraf.
Doncs veurem finalment, però això sembla que té ja la signatura i per tant difícilment es tirarà enrere, a no ser que es convoquin eleccions, que és el que es va prometre, i la cosa canvi. Però no...
Veurem, Veurem com evoluciona. I deixa'm fer un apunt abans de, sí, de marxar, perquè avui, com sabeu, ha començat a, hem entrat en fase 1 a la zona del Garraf, per tant, han començat també a obrir restaurants i establiments, però hem de dir que ho han fet d'una manera molt tímida. Segons dades que hem obtingut, que hem rebut del Gremi d'Hostaleria, només entre un 20 i un 25% dels negocis avui han aixecat la persiana. És el cas de Sitges, on, a més, es permetia també l'obertura doncs, dels hotels. Doncs bé, només 3 establiments han decidit obrir la persiana i, a més, diuen que no és viable obrir els negocis a aquest tipus d'establiments quan la mobilitat a Barcelona no està permesa. En tot cas, això pel que fa a la visió empresarial, també des del punt de vista de la ciutadania, doncs, sí que és veritat que s'han mostrat doncs, molt il·lusionats per poder tornar a sortir al carrer.
Doncs, bueno, és el que té, no? Si la meitat del país viu a un lloc que no, del qual no se'n poden moure, doncs difícilment l'altra meitat podrà fer molt negoci. Veurem com se soluciona tot això. Gràcies, Ivan, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
Mira, lligat amb això que deies, a Girona només 63 establiments han sol·licitat ampliar l'espai de les seves terrasses. Cristina.
Sí, l'Ajuntament de Girona ha rebut 30 sol·licituds de bars i restaurants aquest matí per ampliar les terrasses en aquest primer dia de fase 1. Ahir el consistori, però, ja n'havia rebut 33, el que en sumen un total de 63. Aquest matí l'alcaldessa de Girona, la Marta Madrenas, ha dit que estudien les propostes imaginatives, ha fet servir aquest adjectiu, que els arriben doncs, a cada negoci per poder mantenir l'aforament alhora doncs, que també garanteixen els 2 metres de separació entre les taules. També ha explicat, però, com ara ens deia l'Ivan, que hi ha molts negocis també prudents que encara es volen esperar uns dies. Tècnics municipals han controlat els establiments gironins per comprovar doncs, que es complissin la normativa i han de dir que a mig matí la majoria de taules ja estaven plenes de persones que s'han retrobat doncs, després d'aquests 2 mesos de confinament. Alguns bars hem de dir que han optat doncs, per no disposar de cambrers. Són els clients els que han d'anar a demanar i a pagar la porta doncs, mentre doncs, un treballador desinfecta la taula i els indica on seure. Tot i així no són tots els establiments que ho fan d'aquesta manera. Les botigues, per contra, sí que han tingut una afluència més prudent de clients en aquest primer dia de fase 1 i des de Girona i Centre Comercial doncs, s'ha proposat als associats fer menys paus al migdia i tancar una hora abans del vespre. Això sí, la majoria de botigues del centre sí que han aixecat persiana, totes òbviament amb mesures de seguretat.
És a dir, que els bars han fet una mica com el McDonald's, tu t'ho vas a buscar tot, una mica la safata i t'ho portes a la taula.
Self-service i, bé, impedir no, que hi hagi més aproximació o que passi per més mans diversos objectes, sí.
Bueno, doncs veurem com ho resolem, perquè un bon cambrer i un bon professional sempre és millor que un mateix.
Lloc de feina.
Exacte. Gràcies, Cristina, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
I anem cap a Barcelona, perquè sabem que 1 milió d'euros és la quantitat que el Departament d'Agricultura ha destinat al sector pesquer i acuícola amb l'objectiu de que es adquireixin equips de desprotecció i desinfecció. Isabel.
Doncs sí, una convocatòria d'ajuts extraordinaris cofinançats en un 75% amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Amb aquestes ajudes es vol dotar el sector pesquer, el sector acuícola i també el sector de la comercialització i transformació de productes pesquers d'aquestes mesures de protecció i desinfecció davant la crisi nou i la compra d'això d'equips i materials de protecció individuals per tal que es puguin seguir realitzant les activitats amb total seguretat. S'han establert diferents línies d'inversions, que són l'adquisició d'equipaments individuals de protecció i desinfecció per a pescadors, també l'adquisició d'aquest tipus d'equipaments individuals de protecció per a persones del sector de la comercialització, en aquest cas, d'aquests productes pesquers, inversió també en llotges i inversió en ports per incrementar les mesures de distanciament social, inversions també en el centre d'aqüicultura per incrementar precisament aquestes mesures de distanciament i, per últim, inversions a les indústries de la transformació d'aquests productes pesquers. Cal dir que aquestes inversions se subvencionaran amb un màxim de 50.000 euros per persona beneficiària.
Doncs aquesta és la proposta, aquesta és la inversió que ha fet el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca amb l'objectiu de, d'alguna manera, compensar totes les queixes que estan rebent per part del sector per sentir-se desprotegits i per no poder, d'alguna manera, tenir accés a aquests EPIs, no? Aquests sistemes de...
Exacte. De fet, era una reclamació que feien des del sector des de feia ja dies. I un últim apunt abans d'acabar, els bunyols de carxofa que feies ahir...
És molt fàcil, eh? Són molt bons. Vols que t'ho expliqui? Farina...
Demà tenim secció de cuina amb un xef, no un cu. I en tot cas ja tindràs temps d'explayar-te, però és que m'ha sobtat la gran mentida.
No, és una gran mentida. Demà us ensenyo els bunyols. Si és que m'he tornat un cocinilles durant aquest confinament, m'he passat de comprar, fet el súper, a fer-m'ho jo, saps? Impressió. He fet estar dònuts.
Molt bé. Enhorabona.
Gràcies, Isabel, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
Adéu. Mira, reprenc i reenganxem això que ens explicava la Isabel sobre aquests diners que donarà la Generalitat per parlar dels serveis de protecció. Hoy queremos hablar con Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca, bueno, representante o portavoz de la Confederación Española de Pesca. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, me alegra de verte la cara.
Y a mí también, me encanta.
Y muchas veces por teléfono, pero no te había visto la cara.
No, pues mira, ahora nos vemos, como puedes ver, yo canas no peino.
Ninguna.
Ya me gustaría, ya me gustaría. Javier, lo primero de todo y ante todo, déjame hacer extensivo el pésame a la gente de Cepesca por el fallecimiento de Amador Suárez el pasado 5 de mayo, el que fue hasta entonces presidente vuestro.
Muchísimas gracias, sí, ha sido nuestro único presidente desde que en 2007 creamos la Confederación. Y además ha sido un extraordinario presidente. Ha fallecido por culpa del coronavirus y la verdad es que nos ha dejado muy, muy tristes a todos.
Decía Isabel, nos contaban que la Generalitat, bueno, pues dará un millón de euros, máximo 50.000, en partidas de máximo 50.000, para que las empresas pesqueras puedan comprar sistemas de autoprotección. Este es precisamente uno de los problemas con los que está batallando Cepesca con el gobierno, que le autorice a que las empresas puedan comprar tests para coronavirus y a partir de aquí actuar en consecuencia de lo que den estos resultados, ¿no?
Sí, nosotros la verdad es que desde el principio nos hemos preocupado mucho por la salud de las personas, por la salud de los pescadores, y por ello creíamos que era importantísimo que todos los EPIs en general, las mascarillas, los equipos de protección individual fueran suministrados al sector pesquero de manera prioritaria, puesto que habíamos sido considerados por el gobierno, al igual, por cierto, que en la mayoría de los países del mundo, como un sector esencial, como un sector estratégico que debería continuar con su actividad. Y a pesar de que lo hemos pedido, desde el gobierno la verdad es que nos ha llegado bien poco. Cada uno se ha buscado la vida como ha podido, o bien a través de ayuntamientos, a través de diputaciones, a través de comunidades autónomas, pero lo que es una acción concertada desde el gobierno no hemos tenido. Lo mismo podemos decir con las pruebas de detección, los test. Uh-huh. En el momento que ya empezaban a llegar los test a España, pedimos que al Ministerio de Sanidad, que primero que nos lo enviara, y como veíamos al cabo de los días que eso no iba a ser posible por cómo se estaba desarrollando la situación en el conjunto de España y los distintos sectores, le mandamos un nuevo escrito pidiendo que nos autorizaran a comprar esos test. Todavía estamos esperando. ¿Qué ha ocurrido? Porque el sector se ha buscado la vida y está en la medida de sus posibilidades encontrando aquí o allí esos test y haciéndolo cuando pueden. Por cierto, para flotas de larga distancia es fundamental. Estamos hablando de flotas que se pasan a lo mejor 10, 15, 30, 2 meses fuera de puerto, navegando, trabajando, y en el momento que pueda haber una persona que esté contagiada porque haya entrado asintomática en el barco y pueda contagiar a los demás, el riesgo es brutal, ¿no? Por eso para nosotros era un tema muy, muy importante.
Es que precisamente es ahí donde iba, es decir, para estas flotas y también para su desembarque y para el relevo de las flotas, es decir, para poder seguir con la actividad normal, barcos que se están prácticamente todo el año en alta mar y lo que hacen es ir relevando las flotas, estos test, estas pruebas son imprescindibles. Cuesta mucho entender cómo se da la callada por respuesta.
Sí, pero por eso digo que lo que hemos hecho ha sido buscarnos la vida. Las empresas han contactado con los laboratorios oficiales, han intentado poner todos los medios para garantizar la salud de nuestra gente. Y no todos lo han conseguido, la verdad. Pero bueno, aquellos que lo han conseguido, por lo menos van con un poco más de tranquilidad. Relevos esos que son además complejísimos. Es uno de los mayores problemas que estamos teniendo en la actualidad en la flota de larga distancia. Porque en la mayoría de los países terceros también se ha declarado el estado de alarma. está prohibida la entrada y salida de viajeros, no permiten que entren aviones, por ejemplo, de terceros países, y si es de España, pues más todavía, porque nos consideran como uno de los países donde más contagiados hemos tenido, donde peor ha sido y está siendo la crisis, y por tanto la situación para hacer esos relevos es muy compleja. Al principio la flota decidió, los armadores con los trabajadores, que iban a mantenerse unos cuantos días más pescando, pero claro, van sumándose los días, las semanas, ya llevamos dos meses, gente que ha estado a lo mejor seis meses metido en un barco y que necesita urgentemente, para evitar la fatiga, el cansancio, que sean reemplazados. Ahí tengo que decir que el gobierno sí nos ha ayudado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría General de Pesca para realizar con éxito los relevos en Mauritania y en Seychelles, pero todavía nos faltan muchos países como pueden ser Senegal, Costa de Marfil, Perú, Namibia. Tenemos cientos de personas desplegadas por distintos países del mundo y necesitamos más ayuda que nunca para poder realizar esos relevos.
Por tanto, está en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores encontrar la fórmula para que este personal pueda ser relevado y, por tanto, se pueda seguir la actividad con garantías de frescura y de, no digo de profesionalidad, porque profesional hay siempre, pero de que la gente está 100% preparada y capacitada y en disposición física para poder hacer su trabajo, un trabajo de otro lado muy duro y que no se ha dejado de hacer en ningún día desde que se declaró la pandemia.
Sí, yo creo que eso es algo que todos tenemos que intentar poner en valor. Se ha hablado mucho de los héroes que tenemos en tierra, en sanidad, en las fuerzas de seguridad, en los supermercados, todos los que están contribuyendo a que suministre el alimento, pero muchas veces nos olvidamos de los otros héroes que tenemos en este caso en la pesca. Son pescadores que, a pesar del coronavirus, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, en muchos de ellos, que otros han tenido que parar, han seguido pescando, han seguido poniendo en juego su vida, porque al final el riesgo de contagio lo hemos tenido todos, y han seguido haciéndolo porque querían que se suministrara ese pescado, esa proteína, como en muchas otras ocasiones hemos dicho, tan saludable, la más saludable que existe en el mundo, con menor impacto de huella ambiental y que permite, a través de esa actividad pesquera, que esos productos, esos pescados y mariscos, en nuestro caso salvajes, lleguen cada día a nuestras mesas. También con una cadena de distribución de eslabones de la cadena comercial muy importante, que también en España realizan un trabajo muy bueno y que, como digo, hace que tengamos ese maravilloso producto y tan saludable en nuestras mesas. Pero hay que reconocer ese trabajo tan bueno que hacen nuestros pescadores.
Pues mira, precisamente por ese trabajo tan bueno al cual hacías tu referencia, leyendo y estos días preparando un poco lo que estamos hablando ahora, me indigné o me molestó. Fíjate, los primeros días de venta de pescado, una de las cuestiones que se puso en relieve es que con cerreando el canal Horeca había una caída del precio del pescado de manera espectacular. En cambio, nosotros íbamos, yo y la gente normal, íbamos a la pescatería, íbamos al comercio a comprar pescado y se mantenía el mismo precio y me costaba entenderlo. Bueno, pues resulta que, lo contabais vosotros, mientras en Francia se ha priorizado el consumo de pescado proveniente de sus embarcaciones, el consumo de su pescado propio, en España esto no ha pasado. Es decir, que el irlandés y escocés que iba a Francia ha venido para España, con lo cual el precio a vosotros os ha bajado, es decir, cuando digo vosotros digo los pescadores, os ha bajado a niveles de vergüenza ajena. Y en cambio nosotros, los consumidores, lo hemos estado pagando al mismo precio de lo que lo pagábamos antes de que empezara toda esta historia. No lo entiendo.
Esto que estás diciendo es importantísimo. Nuestros pescadores, como decía, han seguido con su actividad. Hemos visto a lo largo de estos dos meses oscilaciones en los precios. Al principio hubo una bajada considerable, luego los precios fueron recuperándose poco a poco. Pero desde hace más o menos tres semanas y media, por ejemplo, en los precios de las flotas de las capturas de Gran Sol, que son principalmente merluza, gallo y rape, en el caso de la merluza de pincho, que es una merluza famosa y que se consume muy bien en España, estamos hablando de que los precios en primera venta no han superado los precios entre 2 y 3 euros, cuando un precio razonable sería a partir de 5, 6, 7 euros el kilo. En el caso de volanta, que suele ser más barata, no ha pasado de 2 euros el kilo. Y luego nos vamos, como bien dices, a las pescaderías, sobre todo de las grandes superficies, y vemos que en algunas de ellas, no en todas, porque sí hemos podido comprobar que hay algunas que sí, que están más o menos acompasando proporcionalmente los precios, y menciono Carrefour porque he estado haciendo un seguimiento de ella, pero en cambio hay otras que no, si bien el precio en primera venta ha bajado muchísimo, en cambio el precio final o se mantiene o baja un poquito, pero en ningún caso proporcional. De ahí que nosotros estemos haciendo, además, con buena fe y con toda la mejor intención del mundo, una llamada a la corresponsabilidad de todos los eslabones de la cadena comercial, incluido la grande superficie, la gran distribución, para que esos precios haya, para que haya proporcionalidad entre los precios, para que de esa manera además salgamos todos ganando, desde el primer punto de primera venta hasta el consumidor final. Y el llamamiento también, como han hecho los franceses, que me parece una idea estupenda, que se apueste por el producto español, el producto nacional. Allí no solo ha tenido la consecuencia de que se está consumiendo más productos de ese país, sino que ha hecho que esa mercancía, como me decías, de Irlanda y de Escocia, como no han encontrado salida comercial allí, la hayan mandado para España. Y eso ha provocado que se inunde nuestro mercado de la merluza, de gallo y rape, de Irlanda y de Escocia, con un precio bajísimo, porque tenían que sacarlo a la venta como fuera, y que ha provocado, a su vez, que nuestros precios hayan bajado más todavía. Y eso, la verdad, es que indigna a nuestros pescadores, que hacen todo el esfuerzo del mundo, claro, y al final su trabajo no se ve recompensado, que eso es lo más duro de todo.
Mira, un comentario, dice Camila, dice: creo que el pescado está mucho más caro que antes, es brutal lo que vale una sepia o una merluza. Aquí no se han mantenido, sino que se han subido los precios. Es sí, la percepción.
Como decía, eso depende del sitio donde se venda. Ha habido pescaderías, ha habido grandes superficies que sí han ido acompasando los precios, ha habido otros que no. Teniendo en cuenta, y yo he estado pidiendo explicaciones de por qué está pasando eso. Al final, una de las respuestas que me dan es que esa grande superficie, si bien en pescadería ha aumentado el consumo, igual que en general en la alimentación, porque estamos más personas en casa, que necesitamos alimentarnos y estamos comprando, se ha cerrado por completo el canal Horeca, el canal de los hoteles, restaurantes, catering, etcétera, no tenemos turismo todavía, eso hace que haya mucho menos demanda por ahí. En cambio, en la grande superficie, en general, en los puntos de venta final, sí que se ha incrementado el consumo de pescado, tanto de fresco como de congelado. Pero ¿qué ocurre? Que esa grande superficie, me dicen, han tenido también que cerrar una gran parte de su actividad, a lo mejor el 50%, todo lo que no tiene que ver con la alimentación. Y eso le está produciendo pérdidas considerables. ¿Qué estarán haciendo algunos? Y es una suposición mía. Pues intentar compensar con los precios de aquello que pueden vender lo que están perdiendo por otro lado. Pero claro, para nosotros eso no se justifica.
Déjeme dos cuestiones. Por un lado, poner cifras a lo que comentabas tú ahora, ¿eh? Tema pescado congelado, aumento del 26% en las mismas semanas del año 2019, y pescado fresco el 21% aproximadamente, poco más del 21% en el fresco, un poco menos del 26% en el congelado. Son números redondos, redondeados. Por tanto, desde aquí el consumidor ha respondido. Me vuelvo un momento a lo de antes, a lo de Francia, España, el pescado que viene de Escocia, de Irlanda y tal. Esto no debería, igual que el gobierno nos ha obligado a quedarnos en casa y ha obligado a cerrar los bares y las tiendas y no sé qué, esto no debería ser una decisión del gobierno. Es decir, esto no debería venir del ministro del ramo, el que dijera, bueno, pues se cierra la entrada de determinado producto, llevado, si queréis, hasta algo de fruta y verdura, ¿eh? Y carne, si hace falta, de fuera, para dar vida a los productores de dentro.
Cerrar la entrada como tal, estando en la Unión Europea, es algo impensable.
Bueno, han cerrado las fronteras. Es decir, el acuerdo de Schengen o el tratado de Schengen se lo han pasado por el forro cuando les ha convenido.
Sí, sí, pero bueno, al final, en la libre circulación de mercancías está ahí. Y lo que han hecho, yo creo que podemos seguir el ejemplo de Francia. En Francia, el gobierno francés ha recomendado a sus empresas de distribución y a los consumidores que apuesten por el producto nacional. Y allí en Francia, pues ha respondido casi todo el mundo. Y ha tenido sus efectos sin necesidad de cerrar fronteras y sin necesidad de hacer nada especial. Bueno, nada especial. Aquí tenemos casos de barcos españoles que han ido a desembarcar sus capturas a Francia y le han dicho un lunes, y le han dicho, mire, hoy no, porque tenemos varios barcos franceses que son prioritarios. El martes igual, el miércoles igual, y no ha podido descargar hasta el jueves. Es decir, que están apostando, Sin que sea una norma, están apostando por su producto nacional. Aquí en España le hemos pedido también al gobierno que haga esa, que siga esa misma política y que recomiende a todos que apueste por el producto nacional. He escuchado al ministro en alguna ocasión lanzar mensajes de ese tipo, pero quizás lo que haya que hacer es hacerlo con más fuerza para que todas las cadenas de distribución se sientan implicadas y todos los consumidores también.
Pues hay que ayudar al, al producto de proximidad, de cercanía, y a los pescadores que son de nuestra zona y que se merecen este, este apoyo. Por cierto, una de las cuestiones que estáis precisamente hablando con el gobierno es cómo llevar a cabo la flexibilidad del sector para volver a la normalidad y cómo se gestionan los ERTEs y los ERTOs que se han llevado a cabo durante estos, estos últimos días. ¿Cuál es la propuesta un poco?
Bueno, con relación a los ERTE es una batalla que empezamos casi desde el primer día. Y desgraciadamente ahí tampoco tuvimos respuesta del Ministerio de Trabajo, cosa que nos ha fastidiado bastante porque nos hemos sentido ignorados. Eso fue un escrito conjunto de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y de Cepesca. Y lo que hicimos fue directamente tratar con las autoridades laborales de las comunidades autónomas. Y tengo que decir que en general, después de insistir bastante a algunas de ellas, ha resultado positivo, y aquellos que consideraron que tenían que parar porque no podían cumplir con las recomendaciones relacionadas con la sanidad, sobre todo en la flota de bajura, y por tanto considerarse como casos de fuerza mayor, pues se han tramitado y se han dado las exoneraciones correspondientes de seguridad social y a los trabajadores la ayuda correspondiente. Ahora ya la mayoría de la flota está volviendo a pescar y por lo tanto los que estaban con ERTE han renunciado a los mismos ante la teórica vuelta a la normalidad, cosa que todavía desgraciadamente no ha ocurrido. Pero también hacíamos un llamamiento a la Comisión Europea y a los gobiernos para que se pusieran en marcha medidas específicas para cubrir nuestras necesidades y paliar las consecuencias de esta enfermedad. Y la verdad es que tengo que decir que la Unión Europea, la Comisión Europea, respondió con cierta rapidez, si bien estuvo dos o tres semanas ahí un poco tonteando. Al final sacaron una propuesta de reglamento siguiendo la mayoría de nuestras peticiones: ayuda por paralización temporal para la flota, ayudas para el almacenamiento, ayuda para las organizaciones de productores. Otros sectores pidieron ayudas para la acuicultura, ayudas para el marisqueo a pie, la pesca a pie. Bueno, todo eso en un procedimiento de urgencia que no es habitual en la Unión Europea, tenemos que reconocerlo. Los Estados miembros, y ahí el ministro Planas hizo un buen trabajo, lo apoyaron. El Parlamento Europeo también, a través de la Comisión de Pesca, lo apoyaron. Llegaron a un consenso, cosa poco habitual también, de manera urgente, entre el Parlamento y el Consejo, y salió publicado el reglamento. Ahora lo que estamos ya en la fase de aplicación en España de ese reglamento. Se está tramitando un Real Decreto que quiere poner en marcha, como digo, esas ayudas. Y ahí estamos en discusiones con el Gobierno para ver cómo se hace. Al principio pusieron unas limitaciones que no nos gustaban y estamos viendo a ver en qué queda. Que no nos gustaban porque el reglamento decía que las ayudas se podrían dar hasta el 31 de diciembre del año 2020, del año en curso, y en el caso de las paralizaciones temporales el Gobierno quería limitarlas al 30 de junio, por temas, vamos a llamarle, presupuestarios. Y bueno, nosotros hemos pedido que por lo menos deje abierta la posibilidad de que se puedan dar esas ayudas hasta final de año, porque desgraciadamente lo peor está por venir. La crisis, la hecatombe económica que tenemos y que vamos a tener en España va a ser muy grande, y a lo mejor hay flotas que tendrán que parar en el segundo semestre, no porque quieran, sino porque se vean obligadas, porque no contar su actividad, porque no hay demanda suficiente de pescado y los precios estén hundidos por las circunstancias que estén relacionadas por la enfermedad, por la COVID.
Jolín, pues yo no quiero quedarme con esta noticia negativa para cerrar la entrevista. Déjame referenciar una buena noticia. La presión pesquera en el Atlántico Nordeste se ha reducido a la mitad y parece que las poblaciones de peces han crecido por encima de un 50%. Desde el año 2003 al 2018 parece que todo el esfuerzo que se ha hecho está dando resultados.
Sí, y me alegra mucho que lo comentes, porque cuando escuchas los medios de comunicación en general, en España y en la Unión Europea, da la sensación de que todo es apocalíptico, que es un desastre y que estamos haciendo fatal las cosas y que no va a haber más peces en el agua. Este tipo de informes demuestran que es el informe del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca sobre la evaluación de la aplicación de la política pesquera común en los últimos años, demuestra que los stocks se han recuperado, que tenemos muchos más peces de los que se dice en el agua, que nuestra explotación está siendo, ha disminuido considerablemente en los últimos años y que esa reducción del esfuerzo pesquero ha provocado ese incremento de la biomasa. Ahora lo que tenemos que hacer es recoger esos frutos y disfrutarlos, y no que nos pongan tantas pegas para poder realizar nuestra actividad. Y lo digo porque en breve se va a poner en marcha, se va a publicar una comunicación sobre la estrategia de biodiversidad, que ya adelanto y seguro que lo hablaremos dentro de unos días, va a ser muy preocupante para el sector pesquero.
Pues me quedo con esta información y ya acabamos
y
de cerrar.
Quédate también con esta. El disfruta comiendo
pescado. Eres muy grande, Javier. Sí, señor, vamos a comer pescado, te lo prometo, de verdad. Oye. La próxima entrevista con un plato aquí de cualquier especie, que buenas hay.
Y que todos los que estén viendo esto también lo
hagan. Venga, Javier, secretario general de Cepesca, muchísimas gracias por habernos atendido. Sí, ha sido un placer verte y hasta la próxima.
Igualmente, hasta la próxima.
Cuídate, hasta luego. Gracias. Pues és Javier Garat que ens feia la darrera hora de com viu el sector pesquer totes aquestes notícies i totes aquestes qüestions que d'altra banda tant ens preocupen. Cristina, anem a parlar dels museus de la pesca perquè avui tenim motius i molt bons per fer.
Sí, perquè és el Dia Internacional dels Museus i precisament, com bé deies, el Museu de la Pesca s'ha sumat a celebrar-ho i a fer-ho bé amb diverses activitats. I tenim una novetat, és l'exposició Tripulacions, i si et sembla, doncs en parlem amb el tècnic d'embarcacions del Museu de la Pesca, en Raül Mata.
Raül, molt bona tarda i benvingut, com estàs?
Hola, molt bona tarda, com esteu?
No, contents de parlar amb tu i de saludar-te i primer de tot felicitar-vos, no?, per aquest Dia dels Museus, per ser part activa també, per què no?
Sí, és clar, és un dia molt important, és un dia que tot i les circumstàncies aquestes tan curioses que ens toca viure, hem de normalitzar tot el possible i llavors sí que hi ha tot un seguit d'accions virtuals que hem fet per celebrar aquest dia i que no ens passi per alt, evidentment.
Precisament comenceu avui mateix, no?, que teniu una visita virtual de l'exposició permanent.
De fet, Cristina, van començar dissabte que va haver-hi una... Dissabte ja van fer una visita virtual, però avui, d'aquí una horeta, a les 6 de la tarda en punt, en Miquel Martí, director del Museu de la Pesca, ens farà una visita virtual pel museu i que segur que val molt la pena. Hem fet altres accions... xules, divertides, curioses. Una, i deixem que t'ho avanci, són unes petites càpsules dels tècnics, els treballadors del museu, comenten peces que els agraden, que els fan gràcia, i tot això ho podeu accedir a la web del museu, juntament amb tots els altres recursos que teniu al vostre abast.
Precisament estem veient Tripulacions, és aquesta exposició nova que dèiem i que realment explica doncs, els oficis a bord, que realment doncs, per qui no en forma part són molt desconeguts.
Mireu, no és una exposició nova, Cristina, és una exposició que hem reciclat, que hem recuperat, és una exposició del 2009, per tant les dades que fem servir, que tenen a veure amb el consum de peix, com deia el tertulià d'abans, que tenen a veure amb les embarcacions, amb la formació, són dades del 2007. El que passa que sí que és cert, com deies, que la gent està acostumada a veure sortir una embarcació del port, veure-la arribar en terra a les 5 de la tarda, o a les 6, o a les 3, o a l'hora que arribi, però en aquest interval de temps a bordo hi passen moltes coses, hi viu una tripulació diferent, que fa tasques diferents, en llocs diferents, però la pesca no és altra cosa que la suma de l'especialització de tots aquests personatges. Amb aquesta exposició sí que volem ensenyar, donar a entendre qui és qui, si m'ho permets dir, sobre una barca de pesca, com s'interactuen entre ells. Penseu que una barca és un lloc de treball, però també un lloc de convivència. I s'hi passen moltes hores.
Ha canviat molt les tripulacions amb el pas del temps, amb la tecnificació de les feines... amb la reducció, evidentment, dels pescadors, de les flotes, ha canviat molt el tipus de tripulacions i el tipus de treballs, el tipus de professionals?
No té res a veure. Als anys 50, perquè ens fem una idea, una embarcació de 16 metres d'eslora podia portar fins a 12-15 persones. Avui en dia, una embarcació de 28-30 metres poden anar 4-5 a bordo. Però, si em permets, i perquè ho entengueu molt bé, penseu que en aquesta, exposició que anem fent el repàs de la gent de bordo, en tenim un que és molt curiós, que és el nano de bord, que era el nen, un nen que començava, imagineu-vos-ho, avui en dia ens tancarien tota la presó, començava amb 6 anys a treballar a bordo.
Uah.
I una de les feines que tenia era anar sota coberta, si feia vent, encendre els cigarrets o les pipes de la resta de mariners. O sigui, imagina, estaríem tots a la presó si avui en dia és una cosa així.
És evident. Escolta, no és ni l'aprenent, que aquesta és una figura que abans hi era en molts oficis i que ha desaparegut, no? La figura de l'aprenent, el nano de bord no és ni l'aprenent, és anterior a l'aprenent.
Tens tota la raó. Penseu que l'aprenent tenia dret a la part. El nano, mireu, si era desgraciat, pobret, no tenia dret ni a la part. Bueno, li devien donar de menjar per fer alguna cosa, però sí, era una cosa... Ha canviat completament com la resta dels oficis tradicionals.
Escolta'm, les xarxaires, és a dir, la tripulació de terra o els professionals de terra, se'ls considerava tripulació o no? Perquè, clar, són part fonamental, no? El mantenir, el cosir la xarxa, el reparar-la, no? No sé si se'ls considerava tripulació.
No, però és una gran pregunta. Entenem tripulació la gent que va embarcar de bordo, que surt al dematí i torna a la tarda. I aquí, per exemple, tenim pues, el motorista, el cuiner, el mariner, el patró o el llumer, en el cas de la trenyina. Però sí que es dona el cas de que a vegades els xarxaires tenen una part del que pesca la barca. Hi ha un contracte de fidelitat, de fidelització cap a aquella embarcació, que l'armador, el xarxaire, correrà sempre que aquella barca tingui una avaria. I com a contrapartida econòmica, té una part del que es pesca. Hagin tancat la xarxa o no. Per tant, sí que podem considerar que, en certa manera, formen part de la tripulació. Físicament, no. Perdó.
Quin forma part és el cuiner, que diuen que després del patró és el més destacat després, eh?
Bueno, sempre s'ha dit que el cuiner és la persona més important d'una embarcació, perquè si no es menja bé, costa molt, no? Hi ha mil anècdotes dels cuiners a bordo. A vegades el cuiner, normalment el cuiner és la persona que té un cert gust per la cuina, a vegades li es ve de pares, s'ho van passant de pares a fills, i saben... El que passa que en alguna ocasió ens han comentat que el cuiner era l'últim que arriba a bordo. Imagineu-vos quin desastre, perquè... Bueno...
No, imagina't. Escolta'm una cosa, aquesta exposició és virtual, per tant es pot veure a través de les xarxes socials, i com deies, és reposada, per entendre'ns, les dades no estan... Però té bona rebuda o no?
Sí, estem entenguent moltes entrades... I és una exposició molt interessant perquè heu vist quan heu passat la caràtula. És molt humana, es basa en fotografies de personatges reals, de gent que avui en dia encara van a mar, bueno, n'hi ha algun de jubilat, però fotografiats a la seva feina i en el seu medi, explicant ells primer, en primera persona quina és la seva tasca. Per tant, sí, és molt plàstica, és molt xula i déu-n'hi-do la gent que va entrar-s'hi.
Abans de presentar altres convidats que ja ens escolten, deixa'm preguntar-te per aquesta iniciativa de la xarxa de museus d'etnologia de Catalunya i la xarxa de museus d'història de documentar i recollir els testimonis de l'impacte del Covid-19 a casa nostra i en la qual vosaltres hi participeu. De quina manera?
Entrevistant gent, recollint testimonis de com ho estan vivint, està fent, i que quedi constància d'aquest episodi que no ens havíem trobat mai a la vida. Com està afectant tota aquesta situació, des de la comercialització, a l'accés a bordo, de les normes de seguretat que s'estan prenent en cada embarcació. Penseu que hi ha embarcacions grans, embarcacions petites, embarcacions que hi ha molta gent, i és realment complicat. Imagineu-vos, si en terra a vegades tenim problemes, no sabem com posar-nos, com fer aquestes distàncies socials, en un espai reduït com és una embarcació, es fa complicat. I la gent és molt ingeniosa i se'ls empesca per poder sortir.
Raül, ha estat un plaer saludar-te i conversar amb tu aquesta hora de la tarda. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina des del Museu de la Pesca, que vagi molt bé.
D'acord, fins a la propera, i penseu que la pàgina de web, a part de tot això que heu comentat, hi ha molts i molts recursos, entre les quals vull destacar, com ha fet el meu predecessor, les receptes de cuina en aquesta època estan funcionant molt i molt bé.
Comer doncs a comer pescado, com diu el Javier Garat, a menjar peix, com diem aquí a casa. Que vagi molt bé, fins després. Gràcies, segur. A reveure. I, Cristina, no deixem la connexió amb gent que té molt a veure amb l'Empordà, perquè, mira, ja el tenim aquí, ens presenten en Salva Manera.
Sí, exacte, és el responsable de la companyia Empordà Mar i el proper 30 de maig doncs, oferirà el seu espectacle de clown mediambiental, pesca plàstic, i ho farà a nivell online, una mica aquí com el podem veure, suposo.
Sí, Salva, sí, sí. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Mira, aquí estem, tenim tot preparat, portem una setmana fent proves i, bueno, aquest serà l'escenari on te veurem els nens. Aquí davant tenim un monitor molt gran i a veure què tal ens en sortim, perquè com hem tingut que aturar-ho tot, pues ara tenim aquesta opció online. Mira, anem a pescar i fem això online.
Escolta'm, el pescaplàstic és una activitat en la qual hi han participat molts escolars, molts infants, i que està servint per generar consciència i educar-los en la importància del respecte al medi ambient i el no llençar els plàstics i les brosses de qualsevol manera.
Sí, és cert. Sí, gràcies als ajuts que hem tingut dels fondos GALP, tot l'any passat vam estar al Delta de l'Ebre, vam fer moltes escoles... A la Costa Brava també en va fer moltes. Aquest any també teníem una planificació molt bona. També teníem que estar a Palamós, amb en Raül. Però, bueno, ara ens hem adaptat i alguns programadors ens han demanat de fer les coses online, tant als tallers com a l'espectacle. I, bueno, ara, aquest dissabte, dia 30, començarem aquesta prova i veurem, perquè ens ha costat. No és el mateix estar treballant davant d'una càmera i fer tots els moviments d'una càmera que pogués estar lliure i tenir el feedback dels nens, no? Però, bueno, mira, és una motivació més. La sort que hem tingut és que, com jo també soc pescador artesanal, he pogut sortir a pescar i, bueno, després ara m'he dedicat una mica a muntar això i a veure si funciona i puguem fer riure una mica i fer que els nens es distreguin una mica.
I tant, que és important, eh? En aquests dies ara deies que, clar, no hi haurà interacció directa, però sí que els nens podran participar d'alguna manera?
Sí, 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 els hem donat una sèrie d'instruccions i uns estris que han de tenir preparats en tres una canya de pescar per poder després també fer una piscifactoria, un guix, i totes les interaccions que jo els ensenyo sobre el món de la pesca, de què és la pesca de l'arrossegament, què és la piscifactoria, tot això ho farem amb interacció. Jo els tindré un llistat amb els noms i llavors els aniré preguntant i els obriré el micro i anirem intentant d'interaccionar d'una manera que no sigui molt farragosa, però, bueno, ho provarem a veure què tal.
Per tant, no és un espectacle de YouTube, per entendre'ns, no és una obra que ells puguin veure des de YouTube, sinó que és un espectacle interactiu en el qual ells també hi participen mentre s'està duent a terme, mentre s'està elaborant.
Sí, sí, ells també estaran pescant, estaran ficats a dintre de la piscifactoria, pujats al vaixell... No és un espectacle de YouTube. A més, ja et dic, ara portem 3-4 dies assajant 3-4 hores amb una nova directora per poder adaptar-nos en aquest format de la càmera i de tenir acotat l'espai perquè ells puguin sentir i puguin viure-ho realment com si d'una manera molt vivencial, no? Bueno, serà una prova. Jo, de totes maneres, crec que hem de recuperar els carrers, que hem de recuperar els museus, crec que hem de recuperar els bars lo abans possible i no hem d'estar tan estigmatitzats per aquesta malaltia, no? Però, bueno, de moment això és el que hi ha.
Escolta'm, a través de quina plataforma hi podrem participar, a través de quina eina podrem interactuar amb tu?
Aquesta online la fem a través del Zoom i estem contractats per l'Ateneu Sant Cugatenc, que ens tenia contractat a l'espectacle i als tallers i aleshores ens van demanar de fer-ho online i, bueno, ja es pot accedir a través del Facebook del Ateneu de Sant Cugat o si no, bueno, que contactin amb l'Empordà Mar, hi ha els links per poder entrar. Es pot fer de manera gratuïta o si no, fer unes aportacions per l'Ateneu de Sant Cugat, que també ha tingut que aturar la seva activitat i, bueno, pues, els ingressos que tenia dels tallers i tot això pues, li hem vist una mica minvats.
Per tant, a través de l'Ateneu Sant Cugatenc podreu tenir accés en aquesta iniciativa amb una aportació voluntària, però bueno, que sempre recomanem que es faci, sempre demanem que es faci, un espectacle a partir de 3 anys, eh? Això sí, tinguem-ho clar, ho podem fer des de casa, però a partir de 3 anys és l'edat mínima.
Sí, de 3 anys fins a 12, 14 anys no hi ha cap problema.
Mm.
En principi, quan hem estat als carrers, ha sigut així. Ara online, doncs, bueno, suposo que els pares també els hem preparat unes cançons per ballar. Bueno, hem preparat una sèrie de coses, no sé com reaccionaran, però jo crec que bé.
Salva, tot anirà bé, no pateixis, home, tranquil. Sí, amb el que ho porteu preparant i amb el que, la pràctica que tens de fer-lo en teatres, no pateixis, que jo estic convençut que tot anirà molt bé, home.
Sí, home, i tant. I tant que anirà bé, i disfrutarem. Ara ha sigut dur perquè hem tingut que adaptar-ho tot, però bueno, mira.
Em sembla que serà més dur sortir a pescar que fer el pesca plàstic, saps?
No, jo he sortit tots els dies, ja no he estat confinat, he anat a pescar a la mar tranquil, només hi havia pescadors, hem estat a la mar de bé, hem pescat a gust. No, això és duríssim. O sigui, el tema de la tècnica, de tot això, i tenir-te que preocupar de tot això, que no tens ningú que et pugui venir a ajudar, és un altre món. Però bueno, ara ja començo a disfrutar, ja començo a trobar-li el punt a la càmera, a les accions, i bueno, ara ja és el moment creatiu, que crec que donaré el que puc donar, no? De si, com a pallasso, i bueno, doncs, ja són nens, sobretot els nens, que s'ho passin molt bé.
Doncs serà un plaer poder participar amb tu, ajudar-te i veure i gaudir d'aquesta proposta, que el proper dia 30 de maig oferiran a les 12 del migdia en aquest Zoom que organitza l'Ateneu Sant Cugatenc. Salva, un plaer, moltíssimes gràcies, Josep. El far és casa
teva. Moltes gràcies, Josep Maria.
Pots venir quan vulguis. Gràcies.
Moltes gràcies, Cristina i Josep Maria, per la vostra feina.
Gràcies.
Tu, igualment, que vagi molt bé. Doncs, Cristina, recomanem a la gent que s'apropin i, escolta, que gaudeixin dels espectacles d'en Salva, que a més de passar-t'ho molt bé, serveixen per prendre consciència que ja cal aquests dies. D'acord.
Sí, la veritat és que sí.
Vinga, doncs, escolta'm, t'acomiado. De fet, t'acomiado tu i acomiado tothom. Gràcies, Cristina. Fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà.
A reveure. I deia jo que us acomiado a tots perquè, de fet, som ja a la recta final del programa en la seva primera hora, o, de fet, del programa en la seva versió multiplataforma. A partir de les 5 en punt de la tarda i fins a les 6 ens quedem a casa nostra, a la ràdio, al nostre entorn més natural, i seguim el programa fins a les 6 en punt de la tarda, com dèiem, el programa Mariner de Catalunya. Gràcies per haver-nos escoltat, gràcies per haver-nos vist, gràcies per haver-nos seguit, i, si us sembla, a la web del FAR, alfarfm.cat, trobareu tota la informació i tots els detalls del programa que puguin ser interessants. Fins demà. A reveure.
El FAR, el programa Mariner.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. existeix l'infern i no té més política en aquest moment.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.